Ja tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel i ja notem aquesta olor de tinta amb Aure Ferran.
Olor de tinta.
Amb la periodista Aure Ferran, doncs sempre repassem aquells llibres que hem de tenir en compte per ser bons lectors. I, de fet, Aure Ferran, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Bon dia. A portes del Nadal, avui volem dedicar, vols dedicar, no?, aquest espai de llibres aquí al matí a Ràdio Cel, a fer-nos recomanacions per incloure a la Carta dels Reis, no? M'ha agradat molt el concepte llibres per regalar i per regalar-nos.
Clar, és que és importantíssim. Hem de posar llibres a la nostra pròpia Carta dels Reis, aprofitem, i també, sobretot, pensant en els altres, doncs, que vingui lloc a regalar-los també un llibre. Sobretot penso en infants i joves, imprescindible que tota Carta dels Reis figuri com a mínim un llibre, però també pels adults.
Clar, i de fet, en un món, no?, com tan dominat per la tecnologia, hem de poder recuperar, no?, aquelles sensacions i emocions que suposa tenir un llibre, això, a les nostres mans.
Sí, i també dedicar-nos aquest temps més de pausa. La tecnologia ens fa anar estressats, ens demanarà ràpid el clic, el clic, el clic. El llibre ens fa estar més pausats, més reposats. Crec que ho necessitem molt. Per tant, aprofitem també aquests dies de Nadal, que a vegades tenim més estones lliures. Després d'aquell àpat que ens hem quedat allò tan farts, doncs ens podem seure una estoneta, reposar el dinar, mentre gaudim d'un bon llibre.
I a part, Aure, mira, d'una de les coses, portem 2 mesos. I una de les coses que he pres aquí, a l'olor de tinta, si m'ho permets, és a trencar aquest tòpic que dèiem. Quan anem al mercat, doncs preguntem, no?, i que ens deixem que ens assessorin, doncs amb els llibres també, no? O sigui, anem a la nostra llibreria de capçalera i preguntem als nostres llibreters i llibreteres.
És molt important. Igual que tenim metge de capçalera, jo crec que tots hauríem de tenir llibreter o llibretera de capçalera, que a poc ens van coneixent, anem al barri, acostem-nos a la llibreria que tenim més a prop, que ens puguin conèixer i ells es queden ràpidament amb el que ens agrada, amb el que ens interessa, i això fa que ens puguin facilitar altres propostes sempre que hi anem. Per tant, és sempre una molt bona recomanació.
Per tant, agafeu paper i boli, preneu nota de les recomanacions que ens porta avui l'Aure Ferran, que us farem, doncs, això, que arribi l'olor de tinta. Ens ajudes a fer aquesta tria? Aquesta Carta dels Reis?
Sí, sí, jo crec que la podem plantejar com un joc, si et sembla. Perquè a vegades el problema de regalar-nos no és tan difícil, perquè tots sabem el que ens agrada, però el problema quan hem de plantejar-nos regalar un llibre a una altra persona és el dubte aquest que ens entra lògic de dir què els pot agradar. Per tant, a vegades el més fàcil és plantejar-nos alguna pregunta abans de pensar quin llibre podem posar a la Carta dels Reis dels nostres éssers estimats. Per exemple, ens podem plantejar si té temps, què li agrada, quina afició té. I a partir d'aquí ens imaginem una mica com és aquesta persona i ens podem plantejar quin llibre regalar-los.
Doncs, si et sembla, Aure, posem fil a l'agulla i comencem?
Som-hi.
Mira, ara que estaves dient, doncs, aquestes preguntes que ens hem de plantejar per fer aquesta Carta als Reis pensant en llibres, si tinc al cap algú que no té massa temps, quin llibre li podria agradar?
Doncs mira, en aquest cas he pensat en un llibre de relats breus, es diu Els contes de la becada, de Guy de Maupassant, està publicat per Edicions del Cràter. És un recull de contes del qui, de fet, està considerat com el pare del conte modern. Són relats que es llegeixen molt ràpids, amb un llenguatge molt directe. Aparentment és molt senzill, però la veritat és que és molt eficaç i que, a més, fa un dibuix molt interessant dels paisatges i els habitants de la Normandia natal de l'escriptor. Per tant, aquest Contes de la becada, de Guy de Maupassant.
I una història, si et demanés, una història sobre l'amistat.
Mira, sobre l'amistat hi ha moltíssims llibres i molt interessants, però he agafat una novetat acabada de publicar, 3 nits fora de casa, de la Marta Romagosa, que és periodista companya de Catalunya Ràdio, que acaba de publicar Univers. En aquest cas ens planteja la història de 4 amigues al llarg del temps. És a dir, elles es coneixen quan són adolescents a Calella, una ciutat que juga, a més, un paper molt important en tota la història, i es van trobant regularment, i això ens permet anar veient com es va desenvolupant la seva vida al llarg de tots aquests anys. Trobades on s'expliquen moltes coses del que els passa, però on, tot i l'amistat, no sempre expliquen tot el que els passa a les altres. Per tant, és una lectura sobre les expectatives de vida, sobre els somnis, allò que aconseguim, el que no, bastant interessant.
Calella de Mar o de Palafrugell?
Calella de Palafrugell.
Com m'agrada. Va, i mira, de Calella de Palafrugell ens portes una història d'amor?
No, la història d'amor ens porta, en aquest cas, cap al Pallars, de Calella de Palafrugell cap al Pallars.
Molt ben trobat.
No, ens porta cap al Pallars per l'autora, tot i que la història està ubicada a Barcelona. La darrera novel·la d'una autora que hem de reivindicar sempre, i que és la Maria Barbal. En aquest cas és Tàndem, publicada per Destino. Jo recomano de Maria Barbal llegir-ho tot, per començar. I a partir d'aquí anem fent. No, però és veritat, l'escriptora és de Tremp, és pallaresa, té un talent colossal, no sempre l'hem reconegut prou, tot i que li van donar ara el Premi d'Honor per fi a les lletres catalanes. Per tant, podeu agafar qualsevol de les seves novel·les, però si estem pensant en una història d'amor, aquesta de Tandem és molt bonica. Per què? Perquè és una història d'amor una mica diferent.
En aquest diferent cas, en quin punt? A veure, explica'm.
Diferent perquè ens planteja una història d'amor a la maduresa, que no sempre estem tan habituats. A vegades, quan parlem d'històries d'amor, de seguida ens pensem en joves, aquell primer amor, o aquelles coses que és més habitual en les novel·les.
I fins i tot, a vegades, hi ha molta gent que pensa que és una utopia, però clar, ens podem enamorar de
I
grans.
Tant, no? Ens podem enamorar tota la vida. Vull dir que això, l'amor no té edat. I aquesta història és molt bonica perquè ens explica la història d'això, d'un home i una dona que es troben ja grans i ens expliquen com es troben, però també tot el que implica l'amor a la maduresa quan no estàs sol. És a dir, aquestes persones tenen fills, els fills no sempre veuen aquesta relació d'una bona manera, per tant, a vegades es poden generar unes expectatives complicades, però la Maria Barbal ho escriu també, ens ho explica també. És tan bonica aquesta història d'amor que jo crec que Tàndem ha de ser un dels imprescindibles.
Per tant, aquest Tàndem que ha d'encaixar bé totes aquestes pistes, no?, personals, com ens estava explicant la Laura Ferrana, aquesta història d'amor li hem proposat a Laura i ens ha recomanat Tàndem de Maria Barbal. Ara, mira, un assaig que trenqui amb el tòpic que els assajos són pesats i difícils de llegir.
I el millor exemple és El infinito en un junco, de la Irene Vallejo, que està publicat en castellà per Ciruela. També el trobem en català per Columna, L'infinit dins d'un jonc.
I un dels llibres més venuts en el passat Sant Jordi.
Exacte. Per tant, és l'exemple clar que això de que els assajos són pesats, res de res. Vull dir, és un llibre magnífic. Tu passes superbé llegint-lo, és que és una autèntica meravella, i sembla mentida com pot ser tan increïblement addictiu, perquè és que el llegeixes i tens la sensació com si estiguessis llegint un thriller, necessites més, més, més i més. El que fa és que està tan ben escrit, et va arrossegant per tota la història dels llibres, perquè el llibre és el gran protagonista, i et va arrossegant al llarg de la història per la història del llibre i et manté enganxada com si fos una novel·la policíaca. Però és un assaig molt ben documentat, super ben escrit. Per tant, és que li ha d'agradar a tothom sí o sí. L'infinito en un junco, d'Irene Vallejo.
Per tant, llibre imprescindible, eh?
Imprescindible.
Ja que parlem ara d'imprescindibles, una novel·la que hauríem de llegir sí o sí.
Doncs aquesta que us recomanaré és una recomanació molt personal. Crec que és una de les novel·les que m'ha marcat més de totes les que he llegit en els darrers anys, i en són unes quantes. He de dir que no és una novel·la fàcil de llegir, però quan acabes, la veritat és que, no sé si t'ho comentava un dia, aquesta sensació d'orfandat que a vegades et queda quan acabes un llibre, no? Que dius, ostres, ara em falta alguna cosa. Doncs amb aquest llibre em va quedar durant molts dies. Jo normalment quan acabo un, obro de seguida un altre per no tenir aquesta sensació. Però aquí, aquest...
Tu ja tens pensat el proper? O sigui, quan estàs acabant un i ja estàs amb a la ment, ja tens pendent cap a on aniràs?
Bueno, tinc una pila de llibres, el dubte és quin d'ells agafo. Però normalment a vegades sí que el tinc clar. Però en aquest cas, quan vaig acabar aquest llibre, que ara us diré el títol, aquesta sensació va necessitar ser reposada, perquè em va marcar tant que vaig dir, ara no em puc començar un altre.
Necessitaves digerir-lo.
Necessitava digerir-lo, perquè és un llibre preciós. Es diu Tan poca vida. Ara diré el nom de l'autor, però és complicat, eh? Espero dir-ho bé. Hania Yanagihara, i està publicat per Lumen. Són 1.000 pàgines, però que això no us espanti.
1.000 pàgines?
1.000 pàgines. És un llibre que t'has de prendre amb la calma, això és evident.
Mira, però per aquest temps de Nadal que tenim més temps, no? Molt probablement.
Però és que és simplement magnífica. Vull dir, és que no us en penedireu d'agafar aquest llibre. És la història, en aquest cas, de quatre amics que està molt condicionada pel passat molt dolorós d'un d'ells. Algunes pàgines s'ha de dir que són molt crues, que et colpegen, són fins i tot incòmodes de llegir per tot el que li passa amb aquest protagonista, però, en canvi, les altres són tanta tendresa, un retrat de l'amistat tan bonic, explicar-te el que és l'amor incondicional, vull dir, ho té tot. Totes les emocions entren a sac en aquest llibre, et colpegen d'una manera,
no?
Et sacsegen, et deixen estar avornit, però després, quan l'has pogut pair, dius, sí, mare meva, quina sort que m'hagi acabat d'aquest llibre a les meves mans.
Per tant, Tan poca vida.
Tan poca vida, de Hania Yanagihara, publicat per Lumen.
Doncs mira, queda escrita la carta dels Reis. I una novel·la, hauré que sigui tot el contrari, per exemple, d'aquesta, no? Que estem parlant d'aquesta novel·la que et fa sacsejar, no? Que és un ball d'emocions. Per qui busqui una història, mira, això que dius, va, més lleugera, no? Però amb encant. Un llibre me classifiquem com mono.
Sí, sí, hi ha llibres monos, sí? No? A vegades són llibres d'aquests que et fan passar una bona estona, que et fan somriure, que no són una gran novel·la que recordaràs eternament o que et marcarà, però sí, que quan t'ho passes bé, i a vegades hi ha moments vitals en què necessites això, un llibre que t'acompanyi, que et relaxi, que t'ho faci passar bé. Llavors, un llibre mono, per exemple, La libreria del senyor Livingston, de la Mònica Gutiérrez, publicada per Ediciones B, és una novel·la que, el que et deia, la llegeixes amb el somriure als llavis. És una història d'amor pels llibres i les llibreries, plena de referències literàries, una molt bona ambientació londinenca, i els protagonistes és que són tan encantadors, són personatges molt curiosos, però tan entranyables, tan bonics, t'ho fa passar tan bé. Per tant, això, un llibre mono, La libreria del senyor Livingston, de la Mònica Gutiérrez, publicada per Ediciones B.
Vinga, doncs ara et demanem, continuem amb aquest joc, de condicions que li estem marcant avui a Laura perquè ens faci recomanar aquelles preguntes, no?, que recapitulem una mica, no?, que ens deies abans de pensar el regal, que podem fer-li alguna amistat, a algun membre de la família, algun llibre. Primer ens hem de fer aquestes preguntes, no?, sobre la persona a qui va destinada el llibre. Si volem descobrir una nova veu, això que dius, va, amb personalitat, amb qui et ve al cap?
Doncs em ve al cap un llibre dels que he llegit aquest any, es diu Terres mortes, de la Núria Bendicho, que és una autora joveníssima, que la veritat és que ha fet un debut espectacular amb aquest llibre, publicat per Anagrama, es diu Terres mortes. Ens situa en un drama rural que la veritat és que és molt fosc, està narrat des de la realitat dels diferents protagonistes que intervenen en la història, i tota aquesta història parteix de l'assassinat d'un membre de la família que té uns secrets molt foscos en el passat i que viu una vida que està ancorada això, en la misèria, la rancúnia i la infelicitat. La veritat és que pot semblar, per aquest argument, que pot tirar una mica enrere, però la veritat és que està molt ben escrit, molt ben plantejat, i que també està bé, vull dir que ens endinsem amb aquesta part fosca de la vida, que tot no ha de ser flors i violes, i si La libreria del senyor Livingston tot era meravellós, aquí anem una mica tot al contrari, però que crec que també està molt bé perquè ens ho plantegem. A més, és això, una autora joveníssima amb un talent fantàstic, i aquest debut
que tu li augures una llarga trajectòria,
sí,
no?
Sí, Terres mortes, de la Núria Bendicho.
Ara estàvem parlant, bé, abans estàvem parlant d'aquests llibres monos, que m'ha fet molta gràcia, Aure, però si et demano un llibre que ens asseguri a passar una bona estona, arribes a casa, estàs desfet i dius, va, m'agradaria desconnectar del món, però amb una bona història.
Jo m'he divertit molt amb els dos volums de Totes les bèsties petites i grosses, del James Herriot, que els ha publicat Viena. En aquest cas són l'autobiografia novel·lada del mateix autor, i ens explica l'experiència d'un veterinari a l'Anglaterra rural dels anys 30. Són dos llibres molt lleugers, però molt ben escrits, que ens expliquen tot d'anècdotes al voltant de la professió de veterinari als anys 30 a Anglaterra. Per tant, ens hem de situar en com era el moment i amb quines eines i amb quina manera treballava un veterinari rural. I, a més, els personatges són també molt curiosos, són entranyables. La veritat és que són una delícia, no? Són d'aquests llibres que et ve de gust llegir ara aquests dies d'hivern, una tarda que plogui, que faci vent, que tinguis aquella estoneta d'agafar la manta, el sofà, el té al costat, doncs aquest Totes les bèsties petites i grosses són una lectura fantàstica.
Saps una cosa que et donava a preguntar? Dic, espera, espero el final de l'espai Olor de tinta, perquè et donava a preguntar, tu amb què acompanyes aquesta lectura? Però hi ha molts respost.
Jo crec que cada llibre
sempre
necessita...
O?
No, cada llibre té
el
seu ritual. Per exemple, la literatura anglesa, com aquest cas de James Herriot, sí, o com les del Club Victòria que parlàvem fa uns dies, doncs aquests s'acompanyen molt bé d'una tassa de cafè amb llet o d'un te, però hi ha lectures, aquella de tan poca vida que dèiem abans, escolta'm, jo crec que me la llegiria amb un gin tònic al costat, perquè et farà passar-ho millor. I la de Terres mortes, de la Núria Bendicho, amb una ratafia pallaresa, impressionant. Cada llibre té
el seu packing, no?
Home, i tant.
Si em vull emocionar.
Si et vols emocionar, qualsevol llibre de l'Alejandro Palomas.
Sí?
La veritat és que és un autor meravellós, un autor barceloní. Acaba de publicar recentment la seva darrera novel·la, tot i que si el que voleu és emocionar-vos de veritat, jo m'inclinaria per recuperar la trilogia de llibres que està formada per tres títols que es diuen Una mare, un gos i un amor, que la veritat és que és una trilogia màgica. Estan publicats per Destino en castellà i per Columna en català. I en aquest cas és la història del dia a dia d'una família inspirada en l'autor i narrada des del punt de vista del fill petit que ve a ser ell. Per tant, ens expliques aquest dia a dia molt quotidià, ens podem sentir plenament identificats, i amb un personatge clau, que és la mare, l'Amàlia, inspirada en la mare de l'autor, i que la veritat és que és un personatge d'aquells que t'enamores i no l'oblides mai més. Se t'agafa el cor, l'Amàlia, l'estimes. Dius, és que és un personatge literari. Saps que està inspirat en una persona real que malauradament va morir fa uns mesos, però és que se t'agafa
i no la pots... I forma part de la teva família, no?
Passa a formar part de la teva família. Sí. Aquesta trilogia és tan bonica. Plores, rius, totes les emocions possibles les tens. Per tant, si us voleu emocionar, qualsevol de l'Alejandro Palomas, però jo us recomanaria començar per la trilogia Una mare, un gos i un amor.
Vinga, va, que... Ai, se m'acaben ja les preguntes. Déu-n'hi-do, la feina d'aquest fet amb aquesta cara.
Sí, ja m'emportaven 10. M'emportaven 10.
Va, una última, què et sembla? Proposta. Una novel·la, la podem descriure així, a veure, diferent, que...
Vinga, però farem dues, no una. Ah. Ja que és l'última, farem trampa. Farem un bonus track.
Va.
Doncs dues que tenen un punt en comú, i és que són dones fent l'ofici de pastores. Per tant, ja és diferent perquè no és una cosa a la qual estiguem habituats. El primer és La noia de les ovelles piguellades, de la Laura Gordó, publicat per Cossetània, i el que fa és explicar-nos, a partir de l'opció de vida que va prendre l'Anna, és un personatge real, que és el que inspira la novel·la, s'articula en forma de novel·la la seva història personal i aquesta aposta personal que va fer ella per anar-se'n al Pallars, trencar motllos en un ofici tradicionalment d'homes i convertir-se en pastora d'ovelles. Per tant, fer palesa i fer visible una realitat que normalment està invisibilitzada. Es llegeix molt ràpid, és molt interessant i ens mostra una realitat diferent a la que estem acostumats, Una noia que en aquest cas, si no recordo malament, era de la zona de Girona-Costa Brava, que decideix anar-se'n al Pallars a fer de pastora. I la segona proposta, també molt vinculada, perquè és que, curiosament, em va passar per les mans un altre llibre centrat en una altra pastora, però que en aquest cas ens porta fins a Islàndia. El llibre es diu Heida, ai, una pastora en el fin del mundo.
Que ve com un remix de Heidi, eh?
Sí, en aquest cas Heida. I ara ve el nom de l'autor, que també té la, eh? Steinum Sigurd Dardotir, i està publicat per Capitan Swing. És l'apassionant descobrir, en aquest cas, la vida d'aquesta dona, una grangera. Ens hem d'imaginar que aquesta dona viu a Islàndia. És la història real, d'aquesta dona. Aquesta dona viu a Islàndia, amb el fred que fa.
La Heida.
La Heida viu a Islàndia, entra en política, és una dona lluitadora que es dedica a fer de grangera en un moment i en un context en què no és gens fàcil. Per tant, és superinteressant les dues lectures.
Vinga, doncs seguim avançant aquí a l'olor de tinta, aquesta olor de tinta que avui l'hem obert, destapat i que hem signat, diguéssim, amb aquesta carta als Reis. Tu te'ls has llegit tots, aquests llibres,
sí,
Laura?
Sí, me'ls he llegit tots i el difícil ha estat fer la tria. Uau. Perquè hem plantejat 10 preguntes, però és que en podríem plantejar 50.000. I l'important és el que us deia, quan us plantegeu regalar o regalar-vos a vosaltres, clar, mateixos, fem-nos aquestes preguntes, que no costa res, En quin moment vital estic? Què tinc ganes de llegir? Estic contenta, no estic contenta? Em sento amb força per afrontar un llibre com Tan poca vida? O escolta'm, ara amb la llibreria del senyor Livingstone ja farem, perquè amb un llibre mono ja en tinc prou. Vull dir que és important, perquè a vegades, si no, comprem també compulsivament. I aquell llibre, si no l'agafem en el moment en què el necessitem, ens pot passar dues coses. O que no ens agradi, no ens encaixi, malgrat el llibre sigui molt bo, o s'acabi quedant a la lleixa perquè de la prestatgeria perquè pensis ara no trobo el moment. Per tant, no costa res fer-nos aquestes preguntes abans.
Aure, una onzena classificació. M'ha vingut al cap. És una mica atracament,
Vinga.
Però va, per aquells oients, ara ho estava pensant, que potser amb aquestes recomanacions de llibreries, que ara en parlarem, surt, però aquell llibre, doncs, pel típic lector que ha perdut l'hàbit de llegir i digui vull reprendre la lectura, un llibre que sigui... Bé, que de fet, d'alguna manera, ja ens ho has parlat, i han recomanat un llibre que sigui fàcil de digerir. Per quin llibre començaria aquest tipus de lector, saps?
Clar, és complicat, perquè en aquest cas, recuperar l'hàbit de llegir, hauríem de saber també quin tipus li agrada. Jo potser, per recuperar l'hàbit de llegir, ho vam parlar un dia, potser els contes breus sempre són interessants. Començar per uns llibres de relats. Per què? Perquè són peces curtes que fan que ens tornem a reenganxar la lectura, que no ens obliguen potser a estar molts dies de forma continuada amb aquell llibre, que això a vegades ens tira una mica enrere perquè per circumstàncies de feina o del que sigui no tenim temps. Llavors podem començar amb relats breus, o si no, a vegades, inclús, és que a vegades estan molt denostats, però els clàssics bestsellers que funcionen també, també pot ser, escolta, agafar-te un llibre de John Grisham, t'enganxa, sí o sí, i llavors és aquella porta d'entrada, dius, vinga, m'he reenganxat, a partir d'aquí posem-nos-hi, no? És a dir, o agafar la trilogia del Baztán, de la Dolores Redondo, que són uns llibres que t'enganxen des del minut zero. Per tant, fantàstic, comencem amb aquests llibres, llavors a partir d'aquí ens anirem creant aquesta pròpia necessitat d'anar fent altres lectures, potser diferents en funció de com estiguem en aquell moment.
Vinga, seguim avançant. Dues recomanacions finals, com sempre, des de dues llibreries catalanes.
Exacte, ens en anem a la base de tot, els prescriptors, i a la primera recomanació pels adults hem anat a demanar-la a la llibreria La Irreal de Tortosa.
Hola, sóc Júlia Alvesa, de la llibreria La Irreal de Tortosa, i la meva recomanació és el llibre Escales avall, de l'escriptora tortosina Cinta Arasa. En ell escriu en tres veus, una iaia, una mare i una filla, on va reflexionant a través durant un dia de les seues vides, sobretot centrades en la violència masclista, el feminisme de butxaca, però també la transició política, la memòria històrica i tot el que va representar per les diferents generacions i el que afecta la història del present, del passat i cap a on ens encaminem. També parla sobre la identitat i és un gran llibre per regalar aquests Nadals o per llegir durant aquests dies que poden descansar.
Fa molt bona pinta. Aquest Escales avall de la Cinta Arasa crec que és un dels que jo posaré a la carta als Reis, perquè
segur?
La veritat és que em venia de gust, em cridava l'atenció. La Cinta havia fet ja algun llibre, en aquest cas per literatura infantil i juvenil, sí. No fa massa, molt interessant, i em cridava l'atenció, però és que després d'escoltar com ens el recomanaven des de La Irreal de Tortosa, dic, doncs em ve molt de gust.
Doncs vinga, va, repassem una altra recomanació.
I la recomanació segona seria, en aquest cas, pels més petitons de casa, per tant, sobretot oblidar-nos que no falti mai, 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 encara que els costi llegir. Vull dir, aquell llibre ha de venir, perquè si el tenen a prop ja acabaran caient. Si no en tenen a mà o no ens veuen llegir a nosaltres, és molt difícil que
no
les criatures s'engresquin. Per tant, mirem d'escoltar aquesta recomanació també molt xula que ens fan des de la llibreria L'Aranya de Cerdanyola del Vallès.
Hola, sóc l'Olivia de la llibreria L'Aranya de Cerdanyola del Vallès i la meva recomanació per aquests Nadals és L'Amy i la Biblioteca Secreta. És una novel·la escrita per l'Alan Gratz, està editada a Takatuka i la traducció la fa la Roser Rimbau. Es tracta de la història de l'Amy, que té 10 anys, és una nena molt tímida que passa les tardes llegint a la biblioteca de l'escola, i un dia el que seria l'AFA prohibeix el seu llibre preferit, i no només el seu, sinó alguns més. Llavors els retiren de la biblioteca i a partir d'aquí compartirem una aventura entre amics que ens parlarà de censura, de drets, de llibertats, però sobretot d'amistat, de la importància de la comunicació i del valor de la lectura. És un homenatge a les biblioteques i a les bibliotecàries.
Perfecte, m'encanta,
molt
no?
Xulo,
la recomanació
també,
per
tancar. Xulo. I si em deixes dir una cosa, saps sí, que ho vas esmentar un dia, que a l'Olor de Tinta vam obrir aquest perfil germà del vostre a Instagram, i clar, ara hem fet aquestes 10 recomanacions, que clar, potser algú l'ha anat escoltant, però no se'n recorda ni la meitat dels títols, però n'hi ha algun que li ha cridat l'atenció. Per tant, sempre teniu l'apartat de Ràdio a la Carta, que la gent el pot recuperar. Però
totalment.
Si us sembla bé, el que farem també és a l'Instagram de l'Olor de Tinta, anirem compartint tots aquests llibres, perquè si algú s'ha quedat amb ganes de saber-ne més, doncs que els puguin recuperar.
Mira, allà. Els oients no em veuen, Aure, però jo m'estic guardant aquest guió, que normalment ara aniria a reciclar, però no, aquest me'l quedo jo. Per tant, tots aquells oients que no tenen aquesta sort de tenir el guió de l'Aure Ferran d'avui de l'Olor de Tinta, com bé diu l'Aure, el podeu recuperar a www.radiostel.cat de Ràdio La Carta o en aquest perfil d'Olor de Tinta que
exacte,
podeu seguir.
A també Instagram.
També hi ha recomanacions i tot el que ens parles en aquesta secció de llibres i també, nosaltres ens fem ressò de tot el que passa en aquesta Olor de Tinta al matí, Estel. Aure, jo no sé si dir-te si... Bones festes.
Bones festes,
ja,
i tant.
No?
Em sembla que ens retrobem l'any que ve, ja, el 2022. Espero venir també carregada de bones lectures.
Vinga, doncs segur que així serà. Moltíssimes gràcies, Aure.
A vosaltres.